Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. La nit d'ahir va ser complicada. Va ser un d'aquells moments de difícil pair. Cadascú porta la processó com pot. L'endemà ha estat d'un no parar d'escoltar i sentir. I si Araujo no hagués fet falta? I si el penal de Cancelo no ho fos? I si havia penal a Gundogan? Bé, en fi, molts condicionals que al final ens han portat a la derrota, això és així. No passa res, centrem-nos en el que tenim, un clàssic de cara dissabte contra el Madrid a casa seva, fantàstic, perfecte. Proposta, i si ens fixem més en els incondicionals, els que mai fallen, com canten els Love of Lesbian? Ens hem d'aixecar i sense un equip i una afició unida il·lusionada això no serà possible. I mirem el futur sense condicionals. I el que fem és tenir sempre al costat els nostres incondicionals. Benvinguts a la tarda incondicionalíssima de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ep, m'ha caigut tot. Mare de Déu, quina
forma
de començar. Això és perquè no m'ha sortit incondicionalíssima. Marta Jarque, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, bona tarda.
Tens nervis, com els has portat?
Malament, però t'he de dir que després de moltes nits he aconseguit dormir, cosa que, no, de les coses dolentes sempre n'hi ha alguna de bona, i com a mínim ens hem tret aquella pressió, aquells nervis, aquella angoixa, això ho deixem de banda i encarem coses noves. Ara us ho explicaré.
Ens ho expliques. Deixa'm de donar pas als guions a la Laura Corominas. Coro, què tal? Com estàs?
Molt bé, jo sí que he dormit bé. I a més, és esmorzat de fàbula, perquè com que volia celebrar i animar aquesta derrota, ens has portat un esmorzar boníssim. Llavors, no sé, que vagi perdent el Barça, no? Perquè, escolta'm,
això em surt a compte.
Això pinta bé, no? A veure, Jorge, com ho fa? Troba la música. A veure. Uri Francisco, bona tarda.
Bona tarda, Mercè. Molt bona tarda.
Com estàs?
Ja, que vagi perdent el Barça, Laura. Diumenge...
Diumenge, eh? Que he dit dissabte, eh?
Estaria bé... Perquè ja ens preparem des del dia abans. Gràcies. Veient el que hem vist, diumenge estaria bé guanyar. I també podríem celebrar, a més, eh? Amb uns donuts.
No, celebrar per celebrar, ho celebrem tot, no, aquí?
Jo no vull avançar-me al que us porto avui, Mercè, llavors... Després us ho explico.
Jo no, avui no sé si podrem fer el programa.
Ui, tant, que el podrem fer.
No, home, mare meva. És un dir.
Vas a parar.
És un dir.
Som professionals.
Sí, és que bueno, fas bé, José, de posar aquesta música. O sigui, avui és un dia d'aquests que dius... Però, a veure, no passa res.
Ha baixat
res.
El suflé.
No Bany passa de realitat.
Res. No passa res.
A passar, passa. Però...
Això és veritat. Però tot passa.
Exacte.
Em refereixo, m'entens?
Sí,
clar,
ja ha passat.
Ui, ja està. I ara hem d'estar, doncs, el que pot passar diumenge.
Això. Tant bueno, avui, Mercè, avui. Avui és molt més important que ahir
avui
i que diumenge.
I diumenge. Tant
jo jo t'haig de dir que el que pot passar avui també m'interessa molt.
Home.
Espera, Cora, saps què passarà avui o no?
Avui? Què passa avui?
Avui hi ha un partit.
Hi ha un partit
ui,
també.
Ui, tant, hi ha un partit.
Avui juga al Madrid, amb el Manchester City.
Mm-hmm. Equip de Guardiola.
I què comporta això?
Comporta que si el Madrid perd, igual que el Barça, queda fora, i els culers això ho celebrem, més que haver guanyat ahir, o que guanyar la Copa d'Europa.
Sí.
Això vol dir que el Madrid no va sí. Per la 15 de Sivisiava.
Sí. Això és un bàlsam,
no
Francisco, la derrota avui del Madrid?
En absolut.
Home, és necessari. Per seguir visquent, ja t'ho dic ara.
Demà esmorzarem bé, tampoc, també, doncs.
Sí.
A veure...
Sí, jo vull pensar que sí, perquè si no, ni esmorzarem, ni dinarem, ni soparem. Mm-hmm.
Us hem portat sucre des de la cúpula d'aquest programa, perquè no creiem que necessitàvem avui més que mai, doncs, energia. Saps què? Va, posa energia. José, posa la cançó, clar, la nostra cançó, la nostra sintonia del programa, xacarem. I així ja... Xacarem. Noi, va, ja està. Va, tornem a començar. Vinga,
amunt.
Va,
amic.
Va, que us acabo de presentar a la resta de membres de l'equip, en Ferran Capdevila, que avui no tenia el cap per partits ni futbols. Capdevila, tinc problemes amb el telèfon, però ho ha solucionat, pobre.
Amb això, mira, relativitzes, ho relativitzes tot.
Sí, si passen exacte. Aquestes coses i dius, bueno, escolta,
tens el cap a un altre lloc.
És secundari.
Home, i tant.
Mercè Mondelo Ibarés, de Carrasquilla, al món digital, i en José Matosas, que no entén res avui, i Paula Moreno, al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cau bé, Luis Enrique?
Ai, pregunta tensa. Estones. Quan no entrena?
Quan no entrena?
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Perdona, una pregunta. O sigui, ningú va veure res. O sigui, acaba el partit. Quina hora marxeu del partit? Jarque, perquè tu vas estar a la Pepeta.
Jo vaig estar a la Pepeta. He de dir que hi van haver molts aficionats, molts culers, que es van aixecar de la taula amb el 3-1 i amb el 4-1 encara n'hi va haver més.
Sí,
i servidora de vostè fins al final, fins que no va xiular l'àrbitre. També és veritat que no em vaig quedar per veure els jugadors del Barça plorant i els del PSG celebrant-ho amb els seus aficionats. Això no. Però fins al final del partit vaig estar donant suport als meus jugadors.
Jo us diré una cosa. Molt jijijaja amb tancar-se al lavabo. Sabeu qui no es va tancar el lavabo? Servidor. Sabeu què va passar?
Què? Vau parar.
D'error.
Vam palmar. Jo el 4-1, que estava escoltant la ràdio, li vaig dir a la meva dona, posa el paraís de les senyores i sortim d'aquí perquè... Aixequem-ho. Perquè cada minut compta, Mercè.
Però un moment, i vau poder fer el canvi?
Perfectíssimament, i ho recomano a tothom.
Què, Cora, com ho vau viure, va?
Jo ho vaig viure molt bé. La veritat és que estava fent un assaig de teatre i simultàniament hi havia la meva parella apuntant-nos, fent d'apuntador,
sí,
amb el partit al costat. I clar, o sigui, realment jo mai havia empatitzat tant com ahir després de veure-us a vosaltres.
Pobre.
Llavors, sí, jo ho vaig viure bastant bé. Sí que és veritat que és l'únic partit a la meva vida que he preguntat, si més no, el resultat.
No t'intoxiquis d'això, Laura. Tu, amb la cultura,
teatre. Sí, sí. El que em sembla que em serà inevitable, també us diré.
Sí, m'ho sembla, sí.
Jo també crec que sí, per aquesta setmana, tu que acabi ja, per favor.
Llepem tots.
Per l'amor de Déu. Mm. En fi. Bueno, mireu, no acabem, comencem, i si de cas repassem els continguts del programa d'avui, perquè d'aquí res, l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, com cada dia. Després, avui la Jarque farà la digestió amb la Mònica Boira, que és cap de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Calonja. Jarque, per parlar novament de Calonge, poble de llibres.
Exacte. Calonge es converteix en la primera, ho diuen en anglès, Book Town, estable de Catalunya, és a dir, dels pobles amb més llibreries per habitant, i també que tenen moltes iniciatives doncs, literàries parar, interessants, sí. I més ara a veure com afronten també el Sant Jordi.
Sí, sí. Mira, i inaugurarà, de fet, ara tu ho deies, tres noves llibreries al llarg d'aquest any, i el projecte...
No parar.
Doncs que arriba revitalitzat, ja ho direm bé, l'activitat socioeconòmica i cultural de Calonge a través del llibre. Això és importantíssim. Pocs dies per aquest Sant Jordi. A més, com deies, estrenarà aquesta escola d'escriptura el mateix dia de Sant Jordi. Un dimecres en què tindrem a la periodista Olga Vallejo, que ens parlarà d'aquells documentals que no podem deixar de veure, avui dedicats a escriptors. Però abans toca el cacau de les 4, avui musical.
Un tro de música negra, de soul, de rock, de funk.
Funk?
Funk. Els entesos en diem així.
Funk.
Torna a sortir la ceràmica, eh?
Sí, sí.
Per cert, Marina Babyface.
Clàssic de l'escena i que gira per mig món i ara s'ha establert a Sant Cugat.
Carai.
I des d'allà, aquest soul, aquest funk. I té una acadèmia de cant. Canta molt bé, eh? Té un rang vocal espectacular.
No, això sona molt bé.
No, de debò.
I a banda, ens presenta avui el seu nou DJourney i a partir de... estarem amb ella a partir de les 4 i a partir de les 5 avui rebrem un dimecres més el periodista i autor del blog i compte de Twitter Històries de Barcelona, el David Martínez, perquè ens expliqui més curiositats sobre la capital catalana. Avui parlarem de l'origen dels noms dels carrers de l'Eixample i potser descobrirem que algun carrer no és el que sembla.
Què vols dir?
No és un carrer.
I què és?
Doncs un carrer que no és el que sembla. I el de Font Cerdà només va posar nom a dos carrers. Això ho sabíeu o no?
No.
No sabeu quins dos carrers? Importants.
Carrer Ample. Eixos?
No.
Que no és gens ample, el carrer Ample.
Calla. La Rambla?
No.
Hosti, tu. Miro Mallorca?
Miro la de vegades.
Rebots,
no?
Ni idea.
Digues un carrer,
home, no. A veure,
Aragó?
No, a veure, digueu-me els carrers més importants, gaire més importants...
Diagonal?
Les... Molt bé, Jarque.
I Gran Via?
No.
Com que... Via Augusta?
No, una, I per una altra banda.
Jo vivia a Meridiana. Com
molt bé,
aquí,
home, sí? Oro.
Vinga. Heu de venir la de Bagà?
De fora vingueren.
Veus? Bé, doncs descobrirem més coses sobre els carrers de l'Eixample de Barcelona i amb el País Petit de Francesc Marginet.
Home, Marginet!
Que torna a casa, avui ens porta cap a Sort i amb ell arribarem...
Mira, la que ens va faltar ahir.
Ai, sí. Arribarem a les 6 de la tarda. Va, que en 2 minuts ens situem a 3:45. Ens hi posem i obrim, com cada dia, Realitat Paral·lela. Perquè avui realitat paral·lela d'inflexió.
Sí, abans de començar la realitat paral·lela, Mercè, deixa'm fer un epígraf referent al que va passar ahir a la nit a Montjuïc, tot plegat a tall de reflexió. A veure, sóc molt conscient que molta gent al futbol, i concretament al futbol masculí professional, no li importa un rava, això d'entrada,
sí.
Però crec que també estarem tots d'acord en que els resultats del futbol masculí professional, i més concretament el Barça, ja sigui per amics, companys de feina, com ara ens explicava la Laura, familiars, parella, doncs t'acaben esquitxant a més o menys intensitat. Per sort, seguim sent humans i empatitzem, ens amarem d'allò que passa al nostre voltant i que per molts anys hi ha. És a dir, que està bé,
sí,
que ens connectem,
sí,
que parlem, sí, que veiem, sí, que sentim. D'entrada, ahir, amb 11, el Barça guanya el PSG, però no parlarem del resultat. Deixeu-me anar una mica més al fons.
Sí.
És paradoxal, Mercè, tu també ho apuntaves, que l'acció d'un sol home, Araujo, en un segon impliqui tantíssimes coses. Una expulsió, una derrota, la decepció de tota una afició, el final de Xavi a la banqueta del Barça i la frase sentenciadora de Buffalo George al final del partit, que és demà no em truqueu. Ahir no es va perdre un partit, ahir van perdre dies i setmanes d'il·lusió i d'eufòria col·lectiva en la prèvia de semis, que com a societat sí que és cert que ens fa molta falta, perquè per mi l'esport amateur, professional, de costellada, segueix sent una de les eines més potents per unir persones, i això és important. Em sap greu haver perdut, perquè el Barça segueix sent una institució de país que uneix a persones de generacions diferents, i això és molt complicat. Reflexió. Seria interessant fomentar més propostes culturals, socials o esportives que unissin a persones d'edats diverses, perquè la sensació és que entre generacions les distàncies són cada vegada més grans i això, d'alguna manera, ho haurien de revertir. En aquest sentit, un comentari pel que fa a la infraestructura, i és que Barcelona hauria de comptar amb més punts de trobada divertits, desenfadats i autèntics, com la bodega Pepeta, menys centres de teràpia de creixement personal i més locals desenfadats que ens treguin la son de les orelles. Em sap greu també pel company i amic Pol Corredoira, però em fa feliç corroborar després de l'eufòria d'ahir. Després van fer la frenada i van perdre, però em fa il·lusió corroborar que la Kings League, una lliga d'influencers tendencioses i arrogants, no hagi aconseguit fer ombra al futbol tradicional. I acabo, no menys important remarcar que no hi va haver incidències durant tot el partit i el dispositiu de màxima seguretat per amenaça terrorista va funcionar. Per tant, i malgrat tot, aquesta és la millor notícia de totes.
Sí, senyora.
Ara els culers estem en mans d'un home que és Jan Laporta, que hauria d'aprofitar els mesos que venen, primer, per cuidar la seva salut, segon, per assegurar-se que tindrem estadi enllestit a finals d'any, i tercer, per cuidar, protegir i motivar la nova fornada de jugadors, joveníssims i amb un talent i una mentalitat extraordinària. Parlem de Pedri, de Cubarsí, de la Mini Amal i, atenció, i de Gavi, que recuperarem la temporada que ve, si tot va bé. Això, com dèiem, tots ells i tots aquests esforços de Jan que haurien d'anar centrats en la nova temporada. Ara sí, microdol superat. Arriba moment de passar pàgina, perquè la fabricació pròpia, Mercè, quan una flama s'apaga, sempre se n'encén una de nova. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, tinta de punta calau. Sarandonga, ya lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Va, no deixem la plana esportiva, perquè ahir a Olímpia van començar oficialment el compte enrere de l'esdeveniment, a partir d'ara, esportiu de l'any, que són els Jocs Olímpics de París.
És que clar, o sigui, quan porta Francisco... Cora, tu per què t'has incorporat ara, però la Harke parlant de...
Ens vam plantejar fer una peça a finals de novembre, principis de desembre.
O sigui, fent com una conta enrere, no?
Sí, sí, però és que ara no teniu excusa.
No, ara tens raó.
Doncs ahir aquesta flama es va encendre a Olímpia, a Grècia. Va ser un acte carregat de simbolisme i també de badalls per part dels assistents a l'antic temple de la deessa d'Hera, Olímpia, bressol dels primers Jocs Olímpics de la història.
Què vol dir badalls? La gent estava...
Va ser avorridíssim.
On dius que era?
A Olímpia, a Grècia.
No l'hem pillat,
No l'heu vist passar,
No.
La deessa, a veure.
Ostres, hola, Francisco.
Tira.
D'on era, eh?
Ves... És que és molt pillat. Tu ets conscient
és
o no?
És lamentable, però jo, o sigui, avui estic com estic.
M'agrada molt que diguin, no l'has pillat, oi? Quan era absolutament impossible d'enganxar-la.
Mira, Francisco, avui et direm una cosa. Fes el que vulguis.
Perdona-li tot.
D'acord.
Fes el que vulguis.
S'agraeix.
Perquè, noi, o sigui, el que va passar ahir no té nom. Va.
L'encarregada d'encendre aquesta flama va ser l'actriu grega Mary Mina, i el primer portador de la torxa va ser l'Estefanos Douskos, que té molt nom, o sigui, el grec, perquè Douskos és amb K. Que ell va ser or en la categoria de rem a Tòquio de 2020. Aquest era el moment en què Toni Estanguet, el president de París 2024, anunciava que el Douskos apretava a córrer amb la torxa, acompanyat, ara ho escoltareu, dels aplaudiments dels assistents.
Voici le début du relais de la flama olímpica, Énarxi Olympiakis, la Padidromeas.
Entusiasme.
Ho ha dit en grec?
N'hi ha un que badalla,
Ui, tant. És que s'estava contenint el badall, perquè més és una cosa que s'encomana. No.
És que clar.
No, perquè amb la torxa a la mà s'ha d'anar amb compte,
Ha sigut preciós, tot el recorregut ballant. amb això sonar darrere.
Com si fessin el ball de bastons.
No, és que va ser així. Us he passat el vídeo, l'heu vist o no? Que sortien les gregues, sí, que sortien ballant amb les deesses. Era així, eh? Tu no l'has vist?
Sí, sí. No l'he vist, Mercè.
Avui, Mercè, no teníem... No estava gaire d'humor.
No passa res. Estefanos... Com molt activa, però l'equip no... Ja ho he vist, ja.
Estefanos Douskos alerta perquè és especialista en rem. Aposta, per tant, arriscada, sí. Que no agafi la barca i es posi a remar amb l'antorxa. Suposo que amb això ja han comptat i el tio està concentrat, que no es despisti. Alerta perquè l'antorxa recorrerà 65 territoris de tot el món, incloses les 5 localitzacions d'ultramar que pertanyen a França, que són Guadalupe, la Guaiana Francesa, Martinica, Polinèsia Francesa i l'illa de Reunión. El 8 de maig la torxa arribarà amb cops, perquè, clar, va tan
lluny...
Però
vols dir que cal, això?
Jo què sé.
Ha fet tota aquesta volta.
No, sí. Home, sí, sí. Arriba a França, que anirà donant voltes pel país, passant pels racons més emblemàtics, fins al 26 de juliol, data de l'obertura dels Jocs Olímpics, i que és una llàstima que ja no fem programa, perquè si no haguéssim fet la retransmissió en directe...
Tu t'hauria agradat,
eh? Home, on vas a parar? Ja saps on es fa, oi? Per primera vegada, a la desfilada inaugural, al Sena. No es fa a l'estadi.
Molt bé.
Desfilen
pel Sena. Esperem que cap dels 10.000 voluntaris que portaran la torxa durant aquests mesos no s'hagi d'enfrontar cap individu com el que l'any 2016 va intentar apagar la flama amb un extintor mentre torxa creuava una ciutat del Brasil. Això va ser, evidentment, la prèvia dels Jocs de Rio. I l'any 2012 la flama es va apagar mentre recorria territori britànic. Per sort, això està molt bé, l'organització tenia una torxa de recanvi al maleter del cotxe i van posar-ne una amb el fogonet en condicions. Que això està molt bé.
O sigui, llavors ja no és el foc que ve d'Olímpia.
És que potser és d'Olímpia també la de...
Està sempre encesa.
Mira, tu tens dubtes? Doncs sí. Intentarem resoldre'ls. Aquest i molts més amb el Joan Manuel Surroca, que és periodista expert en olimpisme. Joan Manuel, bona tarda, com estàs?
Bona tarda. Doncs sí, podem fer la primera precisió.
Ah, mira.
Aquesta possibilitat de que es pugui apagar la torxa, que és possible per diferents motius, climatològics o tècnics o el que fos, està prevista, i és que la caravana que acompanya la torxa porta el que se'n diu la lanterna de seguretat. I aquesta lanterna està encesa amb el mateix foc d'Olímpia, d'acord? Per tant, no és que portin res, no. Ja la porten, ja no en porten una, en porten diverses, perquè...
No és que vagin amb un encenedor per si que s'apagués, i clar.
Seria tongo i hauríem de tornar a començar.
I, per exemple, es puc explicar que l'any 68, quan la torxa olímpica de Mèxic va passar per Barcelona, perquè Barcelona és de les poques ciutats del món on la torxa olímpica ha passat 3 vegades... Sí, la de Mèxic, la dels Jocs de Barcelona, i després la d'Atenes, que va visitar totes les ciutats que havien sigut olímpiques fins a llavors.
Clar, per donar una mica de volta, perquè, clar, si no s'haguessin hagut de quedar a Grècia...
Sí, tot això dels recorreguts mundials es va acabar arran de la candidatura de Pequín, perquè sabeu que hi va haver bastantes protestes a diferents indrets del món al pas de la torxa olímpica pel tema polític, i al final, a partir de llavors, l'únic que es fa és s'encén a Grècia per mantenir la tradició olímpica... L'acte aquest és responsabilitat exclusiva del Comitè Olímpic de Grècia per designació del CIO, i una vegada la flama arriba a Atenes és quan marxa ja cap al país organitzador, que és el que passarà. Aquests dies anirà recorrent diferents llocs de Grècia, arribarà a Atenes, entrarà amb un vaixell i anirà cap a Niça, on iniciarà el recorregut per tot el territori francès.
Joan Manuel, deixa'm també saludar a aquesta hora el que va ser dissenyador de la torxa olímpica de l'any 1992 aquí als Jocs Olímpics de Barcelona, que és l'André Ricard Sala. Ell és dissenyador industrial, professor, escriptor i té, deixa'm-ho dir, 94 anys. Per tant, és tot... Ens fa moltíssima il·lusió que ens atenguin aquesta trucada. Senyor Ricard, com està? Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, expliqui'ns com ha de ser tècnicament la torxa olímpica per poder fer aquests recorreguts, perquè ara ho dèiem que visitarà també territoris d'ultramar. Vull dir, això, una torxa, la de Barcelona, per exemple, que va dissenyar vostè, estava preparada?
Sí, sí, tenia la torxa quan arribava el vaixell, s'encenien unes llantes de seguretat tipus la dels miners i allí es mantenia la flama, perquè l'important era la flama. I quan arribaven a Barcelona, en aquest cas a Antúria, a Empúries, altra vegada amb la llanta de seguretat s'encenia una nova torxa. I així cada quilòmetre apagàvem una torxa i s'encenia una altra.
Deixi'm dir, senyor Ricard, que fins la seva torxa totes eren peces molt simètriques i la seva diu que tenia cara A i cara B. És així, senyor Ricard?
Sí, exacte. Tenia una façana on hi havia la inscripció que mencionava, diguéssim, l'Olimpiada de Barcelona 92, i al darrere era pues, com un cotxe que té un davant i un darrere. La particularitat és que tenia una forma de PBT, perquè, de fet, la torxa és un petit PBT que va recorregant el país anunciant les Olimpiades fins que arriba a l'estadi.
Doncs ha estat un plaer poder parlar uns minuts amb el senyor André Ricard Sala, dissenyador industrial, professor i escriptor, que va ser el dissenyador d'aquella torxa olímpica, que avui també és protagonista aquí a Realitat Paral·lela, que estem parlant precisament de la que es va encendre ahir a París. Senyor Ricard, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada molt forta.
Encantat, igualment. Gràcies. Adéu.
Nosaltres seguim parlant amb el
Escolta,
Joan Manel.
Escolta, 94 anys, eh?
Increïble, eh?
Clar, és que...
Increïble. Joan Manuel, no sé si has pogut seguir aquesta conversa amb tot un mite de l'olimpisme. No sé si tu també havies tingut ocasió de parlar amb ell.
Sí, quan a l'època que es va posar en marxa tot el tema de la torxa olímpica, evidentment, com estava encarregat de seguir els temes olímpics a Ràdio 4 i a Ràdio Nacional, doncs sí. Però, curiosament, ja t'he de dir que vaig tenir la sort de ser un dels portadors de la torxa a Catalunya. La vaig portar tocant just a la sortida del túnel del Cadí, bastant lluny d'aquí, a Barcelona, per cert. I encara
tinc... Et van fer pagar peatge o no, Joan Manuel?
No, peatge no, però la torxa sí. La torxa,
Com?
Qualsevol portador que va portar la torxa a Barcelona va pagar 5.000 pessetes de llavors.
Què dius ara? Tots?
Llavors et quedava la torxa en propietat.
Ah,
sí.
Bueno.
Ah, home, clar.
Sí. On la tens, la torxa?
Dient, us estava dient que tinc la torxa del 92 i que encara, quan l'encenc, encara té gas i encara l'encenc.
Té gas des del 92?
Sí, perquè porta una càrrega, per la part interior de la torxa hi ha una càrrega de gas, hi ha com una espècie d'interruptor, quan tu l'apretes, acciones el gas, llavors s'encén la torxa, i quan l'apaga, s'apaga.
I pots fer el cafè, com un fogonet.
Durant un quilòmetre hi ha gas per estona.
Clar, i on la tens ara? La tens exposada algun lloc, Joan Manuel, la torxa?
La tinc al meu despatx, en lloc preferencial.
Deixa'm preguntar-te també, Joan Manuel, perquè aquest any s'incorporen diferents esports a les disciplines olímpiques. Una d'elles és el breaking. També s'incorpora l'escalada esportiva, el surf...
L'escalada es va incorporar a Tòquio.
Però es consolida, es consolida.
Exacte.
L'escalada, el surf i l'skate. No sé tu com valores aquestes incorporacions.
A veure, fins a l'any 92, fins als Jocs de Barcelona, el Comitè Olímpic Internacional solia donar l'opció a la ciutat organitzadora de dos esports de demostració, que teòricament eren esports que podien ser en un futur olímpic. Però això es va acabar. I amb la reforma de l'Agenda 2020, amb la renovació de tots els plantejaments del Comitè Olímpic Internacional, es va donar l'opció a la ciutat organitzadora de proposar 5 esports per aquells jocs concretament. D'acord? Llavors, per exemple, de Tòquio desapareixen el karate i el béisbol, que a Japó, lògicament, tenien un gran predicament, i es mantenen l'escalada, el surfing i a l'skateboard. I l'únic que entra com a nou és el tema del...
Breakdance, no? El breaking.
Sí.
Serà curiós de veure. Doncs,
perquè el Comitè Olímpic Internacional és conscient que hi ha un relleu generacional, que la gent jove té uns altres plantejaments, i llavors, com que organitza també els que se'n diuen Youth Games, els Jocs de la Joventut, on participen atletes de menys de 17 anys de tot el món, això és un autèntic laboratori del futur olímpic. I, per exemple, doncs, el breakdance es va provar als Jocs Games de Buenos Aires el 2016, va ser un èxit extraordinari, va ser l'esdeveniment esportiu amb més presència de públic, perquè es feia a llocs públics, sense a recintes públics, i es van donar compte que això era una mina. I és una manera de treure en una nova generació el moviment olímpic, i per això ha entrat el breakdance.
Bé, ho seguirem perquè crida l'atenció a aquestes noves modalitats i també veure això com es puntua. Vull dir, segur que ens costarà una mica d'entendre.
Tots aquests esports tenen els seus reglaments i els seus sistemes de
puntuació, no, no, és el que...
Val, deixa'm...
vull dir, això és un fet concretíssim, si no, no podria formar part, evidentment, del programa olímpic.
Deixa'm preguntar-te també, Joan Manuel, que tu dius que Barcelona 92 no solament va marcar un abans i un després a la ciutat, sinó també en les persones que ho vau viure, no? Tu ara deies sí. que va ser portador d'aquesta torxa. No sé què creus que significarà per París la celebració d'uns Jocs Olímpics i no sé quina valor se'n fas també de que s'hagi escollit aquesta ciutat per acollir la cita.
A veure, París, primera, és la ciutat on va néixer Coubertin. És la ciutat on es va fundar el Comitè Olímpic Internacional.
Sí.
Allà a l'any 1894. París va organitzar uns jocs al 1900, que van ser els segons, que van ser uns jocs que van quedar totalment difuminats perquè van coincidir amb l'exposició universal que es feia a les mateixes dates a París. Amb aquesta circumstància, Coubertin no volia deixar la presència del CIO sense presidir uns jocs a París, però uns jocs de debò, no com els primers. I llavors es van fer els Jocs Olímpics del 1924. I què fa França? Commemora el centenari d'aquells jocs, demana els jocs del 2024. I dos, els criteris de selecció del Comitè Olímpic Internacional han canviat molt. Es busca la sostenibilitat, es busca la seguretat on es puguin fer els jocs, i s'ha acabat el concurs de les ciutats oferint a veure qui ofereix més, invertint grans quantitats de diners en promocionar-se per després a la millor no sortir elegida. Ara és al revés. La ciutat que vol organitzar es posa en contacte amb el CIO, el CIO valora si aquesta ciutat està en condicions, si està en condicions comença a negociar amb ella i a partir d'aquí es decideix. I si n'hi ha tres, doncs decideix entre tres. I si n'hi ha quatre, i si n'hi ha una, doncs una. O es pot donar el cas, com va passar ara, que es fes una doble designació, 24-28, sí. París-Los Angeles, perquè quadrava tot. Ja està.
Joan Manuel Surroca, ja veiem que ets una autèntica enciclopèdia de l'olimpisme, periodista expert en olimpisme. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Si tenim algun dubte d'aquí als Jocs del juliol...
Que segur que n'hi hauran.
Ui, tant. Ja et trucarem. Joan Manuel, gràcies.
Molt bé.
Una abraçada.
Vinga, adéu-siau. Adéu.
Ara m'ha dit que passa de les 3 de la tarda, escalfant des de la banda Francisco, després d'aquesta realitat paral·lela de la Jarque, que, per cert, avui és com... bueno, és un exercici de superació, voler parlar de París, Jarque.
És com... és reubicar... Saps sí. quan tu estàs, enfoques en una càmera?
Sí,
doncs
sí.
ara enfoquem, però cap a una altra direcció.
Està molt bé, això.
Sentar un nou precedent.
Sí, home, sí. sí.
Bueno, a veure, Francisco, tu vols fer la teva secció avui, ho has demanat.
Sí.
Sí, sí. Has insistit en fer-nos nosaltres t'hem dit que si volies no la fessis.
S'ho s'ha fet.
Però tu has tirat endavant i has dit que sí.
Jo em dec al meu públic.
Molt bé.
Ui, tant.
I a l'empresa també. Sí, sí. I llavors, està endavant. Sí,
sí. I res, doncs endavant, a veure què vols compartir.
I amb tant de bo poguéssiu saber el que em passa pel cap. Ep, espera un segon.
T'ho estava intentant, a veure, què?
Faré la prova d'acostar el cap al micròfon, a veure si podeu sentir alguna cosa.
It's a beautiful day. The sun.
No és preciós, això.
És preciós. Jo, si us plau, podeu contrastar-ho també. Jo, Francisco, m'imagina que avui estaria pitjor.
Si jo vist... vull que desenvolupi perquè ja m'està començant a moscajar.
Però un moment, però compartiu amb mi.
Sí, sí, totalment. Tant la Marta com ell, de fet. O sigui, els he vist tots bastant bé.
O sigui, com si ho tinguéssim bastant coll avall, no? Que podia passar aquest escenari.
Home, si ho teníem coll avall, Mercè.
Val, ja està. Tu, Harky, no l'has vist amb ell com...
Ja, home, sí.
Prou feina he tingut a...
Jo me l'esperava que entraria avui arrastrant-se, pobre Francisco.
Sí, jo crec que ens...
No, per mi no hi ha cap sorpresa.
Val, perdona.
Avui és un dia preciós, Mercè. Per fi s'ha acabat el patiment i podem disfrutar del dolç bàlsam de la certesa.
Sí.
Ja n'hi ha prou d'esperances sense fonaments, de somnis de grandesa, de viatges a Ítaca o a Wembley. Acabarem, abracem la meravellosa estabilitat que ens brinda aquesta derrota i tornem a tocar de peus a terra, que som catalans i no hi ha res més català que celebrar una derrota. No en va, la Diada de Catalunya commemora una derrota a mans de tropes de Felip V. Quin Felip? Doncs Felip d'Anjou, que si mal no m'erro, tal i com l'equip que ens va derrotar ahir, era francès.
Ousmane Dembélé, Dembélé, deux, trois coups de rente à l'écoute fêlée. Dembélé, 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 il me suffit d'un...
Catarsis.
Ahir no volíeu que marqués el Dembélé, vosaltres.
Molta catarsis. A favor nostre. Sabíem que marcaria.
Com reia.
I com que som catalans i no podem canviar el nostre ADN victimista de gent trista i pessimista, seguirem celebrant derrotes i cantant els Segadors. Si portem des del 1714 celebrant derrotes...
Clar, què vols?
Celebrem això d'avui, que ja s'ha acabat el patiment, home.
Bé.
Si no ho haguéssim allargat fins a Wembley, allò, ai, quins tocarà, sí. I ara una semifinal a dos partits, i la final contra el City, que això per molts és com una mena de fratricidi, o com es digui.
Sí.
Una mena de...
Deixa'm dir que, dones a tu, Harker, que estàs mirant vols per anar a Wembley, o no? Qui era el que estava mirant vols?
Sí, vaig veure, no eren cars, valien 50 euros.
Bueno.
Pues mira, si vols anar a veure la final...
Bueno, igual
pots
arribar
sí, home,
al Manchester.
Sí. Home, això sí, aquí sí que no hauríem de fer... Vull dir, que el Barça no passaria o semis o final, més o menys es podia intuir.
Es podia intuir.
Ara, si el City no passa, s'estan fotent l'aigua a casa, eh? Tenim un problema.
Bueno, però no passa
Tenim
res.
Un problema greu.
Bueno, va.
El que sí que podem fer, com a catalans, és adaptar l'himne de Catalunya als nous temps,
sí.
Tal i com ens proposa en Marc Pujol-Waldo, que és un desenvolupador de software que va penjar fa uns dies un fil a Twitter on ens obsequia amb diverses meravelles com aquesta.
Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ofenent, tan superba. Bon cop de fals.
Què sembla, això?
A mi no m'agrada.
Ah, és un exercici estilístic. En Marc
sí,
ha agafat diferents estils musicals
sí.
I ens proposa doncs, adaptar-nos una mica als temps que corren
sí.
Diferents propostes.
Uh-huh.
No es fa el reggaeton,
No,
veig.
Gens.
No. La Cora, tu t'agrada o no?
Mira, si sonés això, potser l'escoltaria més. Si
veus?
Sí. No m'agrada.
La Laura fa pinta que li agrada el ball, la dansa.
Sí, m'agrada ballar. De fet, sí, ho faig
T'estàs
M'estic ballant a sobre ara mateix, sí.
Si sou una mica més conservadors, us porto una opció més blusera per vosaltres.
Això és Els Segadors?
Això és Els Segadors de...
A veure,
del pantà de Oklahoma.
Catalunya triomfa, tornarà a ser rica i plena. Endarrere aquesta gent...
Ferran Capdevila ho compra, eh? Tenim
sí?
un vot. Home, la factura és esplèndida.
No em parlis de factures esplèndides, eh? Això, aquesta és una expressió que també hauríem d'eliminar del mapa.
Està ben fet, Marta.
Té molt bona factura.
Està
Què
molt
vol
ben...
dir, té molt bona factura?
Està
doncs està ben feta,
està
doncs
ben
digues,
fet.
Està ben feta.
La factura és l'acció de fer.
Us agrada o no aquesta versió blues?
A mi m'agrada, a mi em fa el pes. Però potser preferir una cosa amb més ballaruca?
Sí, entens.
Doncs vinga, rumba pa tu cuerpo.
Xoc de cultures.
Però la rumba no va néixer aquí, també.
És veritat.
La rumba catalana.
Sí.
I després se'n va anar a l'Havana i va tornar,
sí.
I es va fusionar tot, i és un crisol de cultures. Abracem-ho, això, també. O potser es ve de gust, no sé, una pastelada popera, al més pur estil Operación Triunfo.
Ah.
Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals. Defensors de la terra, bon cop de fals.
Què us sembla? És com si cantés Aitana, això, eh?
És com que la canta algú que no sap parlar català. Llegeix fonemes,
sí.
Saps?
Sí.
Perquè no sap parlar el català.
I com que la mètrica està allà a punt de no entrar...
A mi, de moment, jo em quedo amb la rumba, eh?
Rumba?
Sí.
Laura?
Jo reggaeton.
Reggaeton,
sí.
Mercè?
Jo res.
Ai, no em canvio
les coses. Em quedo amb la que tenim, eh? Com si et digui.
Ferran Capdevila ha apostat pel blues, no hi ha quòrum. Jo em quedo amb un clàssic entre els clàssics,
Ep.
Que és la que haurien d'haver escoltat els jugadors del Barça ahir a la mitja part, i us asseguro que ara mateix seríem a semifinals comprant els bitllets cap a Wembley.
Heu estat en una final, vosaltres, o no?
Mm. Déu me'n guard. No ho podries suportar.
Tu, Francis, si no podries, estaries com el Gaspar.
No sé per què sóc del Barça i per què m'agrada el futbol, perquè només pateixo jo. Sí, jo faria un Gaspar. Aniria a caminar a Wembley en fora,
sí.
Calcularia quan dura el partit, tornaria, em trobaria amb la pròrroga i llavors m'hauria de tancar el lavabo. i sentir la gent que crida i pensar qui haurà marcat. Això és el que va passar en Gaspar al 92. I després m'hauria de banyar el Tàmesis, que allò era radioactiu i que també té molt de mèrit. Aquesta gent es va haver de dutxar després i desinfectar, eh?
No, bueno, ja m'imagino. Bé, fi, no passa res, l'any vinent.
Sí, tornarem amb el mateix
que
cuento.
Que sí, home, sí.
Ja ho has dit, sí. Eh? Ja en què fan Jan no? Laporta, ja en què ens fitxa.
Ai, fi, Rafa Márquez, no, diuen?
Ah, sí? Ostres, no? T'asseguro que...
A veure qui ven...
Ni Conference League.
No. I a veure qui fitxa.
Perquè és que, clar, si no m'equivoco... Bueno, vosaltres sou més experts, però si no passava el Barça a semifinals, no? Queda fora de...
Del Mundial.
Del Mundial de clubs, que clar, això vol dir entrada això, de calés.
Entrada de calés, i clar, han de mirar els calés que tenen i l'únic que poden pagar ara mateix és Rafa Márquez.
Que ja està en nòmina. Clar.
Que ja està en nòmina, exacte. Fem una cosa, va, deixem, tirem cap a publicitat i tirem cap a l'Alt Urgell, penúltima hora.
Ep.
A veure, què té un poble de 100 habitants, Jarque, l'Alt Urgell?
Sí.
Que hi hagin anat de cop i volta artistes intel·lectuals a viure.
Bueno, és molt bonic allò, eh? Deu tenir bones vistes, deuen estar tranquils per
mínim.
Pensar.
Sí? Doncs mira, els hi preguntarem a la gent de l'Alt Urgell després d'aquesta publicitat. Va.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Soc va per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa. Imagina't.
Brutal. Ai, ui, corten. No, ai, vienes les tisores. Aclaro la veu. Chunda. He nacido per amor. Guai, he hagut de tirar de falsete.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Sí, a la Paula ja. Escolta, que va de l'Argentina avui, de la selecció argentina. Del City, la Paula. És que clar, és que la Paula en sap, eh? Paula Moreno, benvinguda. Benvinguda. No vas anar a la pipeta, no? Amb la Marta la vas deixar penjada.
S'ho veia venir.
Ai, sort que hi havia la pipeta, la llebre, no, Jarquet? Vas trobar
sí.
Amics, no?
Sí, bueno, vam fer. I que sàpigues, Paula, que hi havia un cartellet amb el teu nom.
Clar, lleig.
Això no pot dir tothom, eh?
No, era nominal, clar,
sí,
l'entrada.
Sí. Això em va quedar molt clar.
I hi va haver performance, a més, llums, vull dir, un espectacle de llum, com un concert de Coldplay.
Sí. Però va haver-hi escaleta musical, és a dir,
Allà no hi ha res a l'atzar, eh? Sembla que sí, però està tot ben previst.
O sigui, Buffalo va posar, quan van marcar el gol, una cançó, o sigui, un trenet de cançons que quasi arribem a mitja part. Sí. Buffalo, posa la retransmissió.
Posa, que volem seguir el partit, no?
Ell va dir, ell molt clar, diu, si està 0-0, jo, retransmissió. A la que hi ha un gol,
Fora.
Allò es desmadra.
Se li va de les mans.
Sí, sí, ja sí. Està. Bueno, fem una cosa, va. Iniciem aquesta penúltima hora al Fabricació. Amb dos minuts, dèiem, un quart de quatre ja de la tarda. Viatgem ara cap a Estamariu. No sé si hi heu estat mai, vosaltres.
No, mai.
No. Doncs és un petit poble de 130 habitants de l'Alt Urgell. Allà ens ha cridat l'atenció perquè s'hi ha instal·lat una productora de cinema de Barcelona. La nova empresa audiovisual promet o amenaça amb atraure, ara ho dèiem, artistes intel·lectuals. Clar, per parlar d'aquestes novetats, dels vells atractius que sempre ha tingut el poble i l'Alt Urgell en general, connectem amb el corresponsal del Fabricació Pròpia, a Estamariu. Ell és en Quim i és propietari de la fleca Cala Xica. Quim, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. És fleca Cala Xata.
Ai!
Fantàstic.
Cala Xica, això no, Cala Xata.
Hi ha una Cala Xica també a Estamariu o no?
No, és que aquí som l'únic establiment que hi ha a Estamariu.
Molt bé.
L'únic, eh?
Sí, l'únic.
O sigui, ens confirmes que sou, quants hem dit, 130? Quim o no?
Un 130, sí, sí, més o menys, un 130, sí. Va. I visquem tot l'any un 130.
Sí. I heu notat darrerament, Quim, que heu crescut en població o no?
Jo, si t'haig de ser sincer, sí, perquè es veu molt més moviment al poble i s'està molt... Bueno, hi ha molt més ambient en el poble.
Clar, i a la fleca això és el primer que deu notar, no? Perquè la gent el primer que fan és anar a comprar pa, Quim.
Sí, 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 nosaltres ho hem notat bastant. Sí. Sí, sí.
Heu notat un canvi de tendència, però, amb els productes? És a dir, quin és el producte que surt més aquí a Estamariu?
Realment és el pa de tota la vida, el pagès rodó. O sigui, aquí no s'estan de floritures. Aquí no, volen el de tota la vida.
Sí, sí. I ara la nova població, diguéssim, Quim, ha canviat de gustos o continua amb el pa de pagès?
Bueno, estem introduint coses noves, com pa de sègol i pa d'espelta, perquè la gent que puja... pugen de la ciutat, sí, i volen més o menys també el que es troben allà.
Clar, clar. A veure, fes-nos una mica una radiografia del poble, perquè tu creus que encaixarà la gent de la faràndula a Estamariu o no?
Bueno...
Que s'hi trobaran bé, creus que sí?
Jo, si tinc la veritat, aquí a Estamariu diria que s'hi hauria de trobar bé tothom. O sigui, no hauria d'haver-hi problemes per ni... O sigui, és un poble encantador. O sigui, la gent és encantadora, estàs molt bé, estàs en plena natura... Mm-hmm. O sigui, aquí, si tens coses al cap que d'això, aquí se te'n van ràpid.
Clar. Però és un tema que en parleu, al poble, Quim? Vull dir, aquests darrers dies se'n parla, diguéssim, a Estamariu, en aquests 130 habitants o no? Creus que preocupa el poble...
Jo crec que no, perquè aquí la gent... O sigui, és un poble de ramaderia, o sigui, la gent treballa. O sigui, no estàs pel poble tot el dia, i si hi ha gent benvinguda serà...
Exacte,
però la gent està per les seves coses.
Claro.
O sigui, que vingui gent encantats, perquè, bueno, així hi haurà més gent al poble i hi haurà més ambient, sí, però la veritat és que si aquí cadascú treballa tot el dia i després si es troben a la tarda, es troben a la tarda.
Clar. Escolta'm una cosa. Tu pensa, Quim, que aquesta gent està acostumada a pagar 20 euros per un brioix a Gràcia? Vosaltres, ja, això heu d'aprofitar o no?
No, no, perquè això no és Gràcia.
Bueno, però Estamariu, eh?
Això és Estamariu, sí, clar, però és Estamariu. Però vull dir que aquí no hi ha els gastos, les despeses que hi ha a Barcelona.
Això també,
o sigui,
és veritat.
El local que tenim és de propietat. O sigui, ja no paguem... No sé quan està el lloguer de Gràcia,
sí,
però jo crec que el cogut pot estar 1.500 com a mínim.
Mira,
i clar,
sí, tenim...
Són molt briosos, 1.500 euros, eh?
I tant. Tenim informació de primera mà que els establiments ara mateix a Gràcia, un local, gairebé 2.000 euros.
Vull dir. Imagina't,
gairebé, eh?
Mira quants briosos i quantes barres de pa són, això.
Clar, tu diràs.
No te les acabes.
Aquí...
Digues.
Aquí és un altre ritme, o sigui que...
Ui, tant.
Clar, Quim, quantes generacions porteu? Quan vau obrir a Cala Xata?
Mira, jo sóc la quarta generació i vam obrir des del desembre. I res, aquí estem superencantats.
Des del desembre?
O sigui,
com?
Sí, sí. Bueno, és que no sé si l'història la saps ben bé. Jo,
no.
Jo vivia a Terrassa.
Home, perquè hi ha gent de Terrassa aquí.
Fa mig any.
Explica'ns-ho.
I teníem un fons de pa amb la meva família, jo era la quarta generació, i això que et deia, quants benets són per pagar un lloguer i tot això, pues els costos eren els que eren i vam haver de tancar.
Quin forn era, Quim?
Fleca Torres.
Home!
Coneixes?
Home, i tant, era una cadena, en teníeu diverses, de Fleques Torres?
Bueno, tenim quatre punts de venda.
Exacte, i sí que és veritat que ha tancat, i hi ha molta gent que n'ha sortit damnificada, perquè fèieu coses molt bones, entre altres els croissants.
Sí. Pues mira,
no siguin els que van a Estamariu, eh?
No, no, és que ara són els que fem aquí a Estamariu.
Veus? Ara haurem de pujar a Estamariu a provar.
Ah, fantàstic. Ah.
No, però, o sigui, Quim, tu dius quarta generació i el que us va fer, diguéssim, tancar Terrassa i anar cap a Estamariu va ser això, no? O sigui, el motiu per al qual vosaltres veu dir canviem de destí totalment, no?
Sí, bueno, és un cúmul de moltes coses, la pandèmia i tot, i els increments de costos, però és el que et dic, o sigui, al final estàs vivint en un lloc que el nivell, el ritme de vida ha pujat molt i és molt car tot, i mantenir una empresa com la que teníem era molt complicat. Al final, doncs mira, vam decidir tancar, i et dic, aquí és totalment una altra cosa, o sigui, aquí tenim un local propi, som jo i la meva dona, i fem el que podem i el que volem.
Clar, mira, us anava a preguntar ara si val la pena, us ha valgut la pena, Quim, o no?
Sí.
Totalment, eh?
Bueno, és el que et deia abans, és que és un altre... O sigui, aquí treballem molt, també, però és un altre ritme, o sigui, depenem de nosaltres dos. No depenem de moltes altres coses que no podies controlar, i tot eren mal de caps aquí, mal de caps pocs.
Ja. Escolta, quin recomanes? Perquè ara, ja ens, o sigui, a banda de venir-vos a veure la fleca calaixata, què ens recomanes del poble? No? Què creus que els ha cridat l'atenció justament, no? Amb aquesta gent del cinema per venir cap a l'Alt Urgell?
Pues jo, sincerament, si t'haig de dir la veritat, el paisatge, perquè és una passada, la tranquil·litat que tens aquí, perquè ja et dic, pots desconnectar, pots pensar en mil coses, si t'agrada el cinema i tens alguna cosa pensat, doncs aquí li pots donar forma, li pots donar mil coses. A part, està superben situat, perquè estem a un quart d'hora de la Seu i a una hora i tres quarts a Barcelona, i a Andorra també el tenim a tocar. O sigui, jo no... Pegues no te'n puc trobar ara, d'aquest poble.
Bueno, oi? Això
està bé.
Tots són beneficis.
Bueno, tampoc us ho de fer tant... Sí, sí, però som 130, eh? Que tampoc ara aquí, les cases són les que hi ha.
Però millor que Terrassa ara... o no? Ja esteu...
Molt millor que Terrassa.
Ui, no, i ara aquest titular...
Què vols dir amb això, que no hi estaves bé, Terrassa?
Bueno, és diferent.
Sí, però si t'agrada la natura, t'agrada la tranquil·litat i t'agrada estar al bosc...
Ara més ens han tancat el restaurant de la Mola, per tant, no té cap interès.
Sí, i escolta...
Aquí, a la que tinc un moment d'estrès o alguna cosa així, surto al carrer a casa, miro endavant, i veig muntanyes, veig castells...
Això no té preu.
En canvi, Terrassa sortia i veia cotxes, veia sorolls, veia pol·lució, veia pisos, més pisos, i clar, no és el mateix.
Quim, ja per acabar, escolta, demanem sempre una previsió del temps i el trànsit a aquesta hora des de Estamariu. Com ho tenim, això?
Mira, el temps fa molt vent i molt sol, i s'està fresquet, i de trànsit, al poble no hi ha ni un cotxe.
Però perquè no hi és o perquè ara no circulen?
No, és que en circula un cada 3/4 hora, una hora, o sigui... Per això et dic, o sigui, problemes de trànsit aquí tampoc en tenim, o sigui...
És que són tots... Sí.
Clar, no, o sigui, aquí, ja et dic, no, sí. Jo agafo el cotxe i puc donar voltes al poble sense parar.
T'ho he imaginat, Quim. Escolta, i previsió de clients a aquesta hora, a la fleca, com ho tenim?
No, nosaltres tanquem a 2:45 i ja no obrim fins l'endemà al matí.
Noi, però això està molt bé, eh?
Obrim a 7:45, però a part d'això anem a repartir altres pobles que són com Estamariu d'aquí als voltants.
Mira, la Jarquet volia fer una pregunta,
sí,
no?
Sí, no sé si heu rebut també, com que dèiem que han vingut tota aquesta gent de la faràndula, si ha vingut a comprar-te pa alguna persona coneguda.
Si t'haig de dir la veritat, no ho sé, perquè no en conec gaires. Sí que tinc l'impressió, segons... que ens va venir a veure un advocat d'aquests que va portar el procés, no sé quin era, i així famós no ho sé qui més, perquè tampoc no o sigui...
Altra feina teniu.
No, tenim feina, però vull dir que tampoc no sóc d'ell. I a més, quan els treus del seu lloc, aquesta gent no els saps ubicar.
Canvien, clar. Desubiques.
Fora de lloc,
sí. Ara, ciclistes famosos, els que vulguis.
Ah, ciclistes, clar, perquè deu ser ruta.
A la botiga no, però fan des de la carretera fins aquí a Estamariu, hi ha puja molt, i els ciclistes professionals que viuen a Andorra fan aquest tros com a entrenament. Ah. I sí que en veus molts dels professionals i d'equips d'aquests grans.
Hi ha més bicis que cotxes, eh?
Sí, moltes més.
Quim, moltes gràcies, eh? Ja et tornarem a trucar.
A
veure si,
bé,
si comença a arribar més gent. Aquí està Mariu, a l'Alt Urgell.
Sí.
Hem parlat amb el Quim, que és propietari de la fleca Cala Xata. Que vagi molt bé, Quim, gràcies.
Baixa cruça'ns a Terrassa, Quim, algun dia.
Mira, doncs baixo cada dimecres i cada divendres a fer castells. O sigui que...
Baixen un parell.
Vinga, gràcies, vale. Quim, una abraçada.
Vinga, adéu.
Adéu, adéu, adéu. Última hora, que encara ens queda fer la digestió.
Sí.
Però abans, anem cap a les vintage. Coro, cap a on ens portes avui?
Avui, dia 17 d'abril, és Sant Anicet i Sant Robert. És el dia del bla, 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 és a dir, de tot el que vau dir que faríeu i no heu fet, així que
aneu. És el dia de l'Olga Vallejo, això li encanta a l'Olga Vallejo.
Ah, sí?
O el bla, 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 sí,
ah, mira, després li preguntes.
A tots els guions sempre us en recordeu que us deia bla, 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 bla. Era com el seu, diguéssim, saps? La picada d'ullet, bla, 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 bla. Després li preguntarem, sí.
I, a més, era l'aniversari de Chabela Vargas. M'agradaria que escoltéssiu la trista història que un lector de La Vanguardia va escriure tal dia com avui d'ara fa 23 anys, és a dir, el 2001.
Noi, no sé si és el dia, eh?
Es titula Azuzar al viajero. Azuzar es veu que vol dir irritar. Los conductores de metro tienen la desagradable costumbre de azuzar a los viajeros para que entren o salgan mediante el uso de la alerta sonora de que disponen, sin esperarse a que la operación de subida y o bajada se realice de manera mínimamente razonable. Tú... Ai, aviam, què has de dir, Francisco?
Que no hi ha res tan mínimament razonable en l'entrada i salida del metro.
Clar, la cosa està en que aquí el Robert té tota la raó, però més que culpar els conductors, que prou feina tenen, posem-nos d'acord als viatgers, no creus?
Això.
Primer es deixa sortir, després es deixa entrar, o sigui, s'entra. És així o no?
Ho posa sobre la porta del...
Sí, que ho ensenya.
Ah, exacte. Sí, sí. No...
Però això és com una... O sigui, això ja és com sentit comú, no?
Oi,
que
igual, igual que quan puges les escales mecàniques...
Poses a la dreta.
Et poses a la dreta, no sé que vulguis avançar, no?
Però aquí no hi ha res que estigui escrit, i aquesta llei no escrita d'entrar i sortir està escrita, realment, al vagó.
És que, Uri, la gent no llegeix.
No.
Ordenem-nos, sisplau.
I falta ortografia...
Ui, tant, tot plegat, sí.
Tot està bé.
Ordenem-nos, perquè quan no és així, a mi m'azuza, també. El Robert segueix explicant. Hace unos días, el conductor del tren de la línea 3 del metro de Barcelona en el que viajaba, no contento con hacer sonar este aviso acústico, me ha cerrado la puerta mientras abandonaba el vagón con mi hijo de 2 años. Con lo que yo me he quedado en el tren y mi hijo en el andén de la estación.
Uy.
Es fortísimo.
No.
Com?
Oi, què faries si la Marina se't queda a l'altra banda?
Arrenco la porta, paro el tren amb les meves mans...
Hulk!
I després vaig a buscar el conductor del tren i en parlem civilitzadament.
És terrible. Jo el que no puc entendre és que deixis anar la mà de la pobra criatura i la deixis sola en aquest...
Jo vull pensar que és o sigui, atzar. T'ha agafat en aquell punt just que et toca la porta i un va cap a dins i l'altre cap a fora.
Esperem que sigui això. Jo estic convençuda que el nen ni es va immutar mentre l'home, el pare, picava la porta del metro i anava fent via a direcció Trinitat Nova. I us imagineu el nen, el petit Josep, direm, plorant? No, no va arribar a plorar. Perquè els viatgers del metro segurament li van donar xutxeries abans que el nen es posés a bramar. Perquè allò de no agafis carmelos d'un desconegut és caduca quan el teu pare t'ha deixat sol en un andén de l'estació. Així que... Perquè a més també et diré que no ens enganyi el Robert, perquè durant aquell trajecte de metro que anava de les Corts a Passeig de Gràcia, el seu fill Josep s'estava fotent molt pesat. Ja li va anar bé, segurament, separar-se'n durant una estona. I el petit Josep Pla, que li va anar bé. A casa seu no li deixen menjar sucre. És cosa de la mare, però el Robert ja li està bé. I el petit Josep, mentre el seu pare feia crits de socors, es va posar les botes entre xupa-xups, piruletes i xiclets de meló. Possiblement, encara ara, va al dentista per arreglar els greuges d'aquell episodi. Però el Robert, el pare, continua. Afortunadamente, otros viajeros me han ayudado a abrir la puerta para recuperar a mi hijo.
Veus? Escolta, mira, Eva Cervera de Xarxes ens està dient, que ens està escoltant, i diu que això li va passar a ella. Mira, sabeu on li va passar? A quina andana? A París.
Veus? És que això, tot acaba al mateix lloc.
O sigui, ho va passar fatal, pobre, i que els seus fills, quan van veure que ells obrien les portes, i diu, des d'aquell dia ens diuen els Hulk, saps? La família Hulk, perquè va haver d'obrir.
Home!
Francisco, és que et passa això i dones la vida.
No, primer... Si tens el cap fred, prems el freno aquell.
Sí, sí.
El freno maleït de...
Que pot portar conseqüències, però en aquest cas justificades.
Jo, clar, no deixo la meva filla.
Ho pots fer com a viatger, això?
Sí.
Ui, tant. Ah, sí? Sí, no ho sabia. Sí.
Has de tenir el cap fred.
Ah,
cosa que no deu ser el cas de ningú. I després, sí, sí, fem palanca amb el que sigui, obres i rebentes la...
Això ho diuen, eh? Que es veu que quan tu veus, no, el teu fill, alguna persona molt estimada, treus la força d'on sigui, sí, per salvar-la, sí, o aixecar un camió.
Sí,
o...
sí, sí. Tu diràs.
És increïble, diràs. Eh?
La cosa està en que el metro no es va engegar amb el Robert a dins. Ara bé, l'estampa del petit Josep inflant-se a llaminadures mentre la meitat de passatgers s'escarrassen en obrir una porta de metro és també per emmarcar. Així que res, la història té un final feliç, però el Robert, molt enfadat, continua queixant-se. Bastante agresiva es ya la vida en la ciudad como para que encima trabajadores del metro no miren espejos ni cámaras y pongan en peligro, además, a niños.
Todo, niños.
Aprofitant...
Aquesta t'ha agradat, eh, Francisco?
Sí, el Simpson.
Exacte. I aprofitant l'hostilitat de la ciutat que menciona el Robert, hem rescatat un text irònic del 17 d'abril de 1979 al Punt Avui, anomenat La Fuga, que feia broma sobre les ganes que tenen els barcelonins de tornar a la gran ciutat després d'uns dies de vacances a l'Alt Empordà. No sé si us hi heu trobat, amb això.
A mi em passa al revés, eh?
Que tens ganes de...
Què dius, senyores, eh?
Sí. No, no, vull dir que jo no tinc cap ganes de tornar a Barcelona.
No, clar. Menys, mira, ja em sento el Quim d'Estamariu, que és feliç, eh, d'haver escapat de la ciutat.
Jo t'haig de dir que a vegades
sí
que em passa això, eh, que tinc ganes de tornar cap a casa.
Sí, eh, t'enyores.
Sí, m'enyora una mica. És una mica urbanita, vols dir. Vull dir, m'agrada tornar, però...
No, no, i està bé, perquè si no estaria tot infestat de pixapins.
Bueno, i busques una mica l'anonimat, eh, que també...
On? Al poble?
No, al poble no.
A Barcelona mateix.
A Barcelona.
Vull dir, ja t'entenc.
Vols fugir una mica de...
Val.
Bueno, no ho sé, això és cadascú personal, eh.
Gran ciutat.
Saps que vas pel poble i et diuen que tu nena ets de Cal Jaumet, o tu tal, ja només per la fesonomia.
I et pregunten per la família, et fan preguntes incòmodes, sí, i volen saber tot.
M'encanta, m'encanta, i tant.
Però tu dius sempre la veritat.
Jo, depèn del que em demanin, també és veritat, però escolta'm, i que si no ho dius, la gent parla igualment, eh? O sigui, tant per tant que diguin veritats, no? Res, doncs, aquest text del 1979 convida a imaginar que hi ha un grup de persones passant llista a l'entrada de Barcelona durant l'operació Retorn. I després d'aquella Setmana Santa, la del 1979, es registra l'absència de 4 persones.
Ah, ep.
Un número, evidentment, notori per la vida d'una ciutat amb 1,62 milions de persones.
Com vas a parar?
Home.
Falten 4 gats.
Ja veus. Ara bé, expliquen que el fet que aquestes 4 persones no hagin tornat ha creat molt mal ambient perquè pot fer que en els propers ponts o vacances no deixin sortir la gent de Barcelona o bé se'n vulguin assegurar i facin signar una declaració jurada on tothom es comprometi a tornar.
Ai, bueno, això està... Mira.
Quina feinada, eh? Des d'aquí volem recordar que això va ser el 1979 i de moment, 45 anys després, encara no s'han aplicat aquestes mesures que es proposaven de manera irònica. Així que Robert, petit Josep, feu el favor de marxar un temps de la ciutat per curar el que va trencar aquesta separació gairebé instantània, ara fa 23 anys. Tot em diu que no heu tornat a agafar mai més el transport públic, però no patiu, al cap de Creus no hi haurà conductors de metro que us puguin tornar a separar.
Doncs pues mira, ja ho sabem. Mm-hmm. Ai, filla, escolta, tens més notícies?
Sí, voleu una altra?
Sí, Laura, tens una altra o no?
I tant, i tant, i tant. ¿Cómo?
Espera, és que clar, ara és hora també, perdoneu, eh? Els que estigueu dinant, que molt probablement, ara passen 2 minuts a 3:45 de la tarda, potser hi ha gent que no ha dinat.
Potser.
Potser, no?
Podria donar
el cas. Com hi ha gent en aquesta taula, imagino. Però és l'hora del cafè.
Exacte.
Hi haurà molta gent ara que estigui prenent el quart. Bo. Cinquè cafè, per exemple.
Doncs els interessarà...
No se sap mai.
Espero que no tants.
Cinque.
La cosa...
Algun cafè irlandès, també, per aixecar un mal dia.
Doncs ara els explicaré com tomar un cafè sin salir-se de la carretera. Ve a ser una mica com pintar un mandala sense passar-se de la línia. No havia pensat mai que prendre cafè quan vas de viatge era considerada una activitat d'alt risc.
Ah.
I és que així mateix ho pinta aquest anunci de la Renfe que apareix al Diari de Barcelona de l'any 1987. Diu així:
Para tomar un café muchas veces hay que hacer verdaderos esfuerzos en la carretera. Parar, salirse de l'autopista, encontrar un sitio agradable, perder tiempo... Bueno, una bogeria, eh? Tot el que s'ha de fer per un cafè. Vosaltres no feu quilòmetres i quilòmetres només per un glob tan amargant i dolent com estimulant?
Jo me'l porto de casa.
Jo he decidit anar aquí davant, que és creuar el carrer. Potser no serà el millor cafè del barri, però... Està molt a prop.
No, però jo ho entenc, perquè a vegades sí que necessites més que res per no dormir-te.
Ui, tant.
Vull dir que és necessari
un bon cafè.
Quan...
Jo he de dir que no n'he pres mai a la vida, no m'agrada, i així...
El cafè?
Gent. Mira, ni el futbol, ni el cafè... Vaig restar en punts, ja ho veig.
No, home, la gent de la cultura...
Ai, sou d'una altra pasta.
Són molt d'infusions, també, en aquest programa.
Sí, sí, les infusions sí que em van, el cafè no.
Per baixar una mica revolucions, a vegades, no ho necessitem.
Ah, exacte.
Hem d'aprendre tantes coses de tu.
I tu no has d'aprendre tampoc, és de nosaltres. No. Cap, no, poder ser cap.
Bé, el senyor Renfe continua. Pero viajando en tren en los Intercity, tomar un café es un auténtico placer.
Segur.
Porque se puede saborear a 160 kilómetros por hora. Quants cafès basats a pits desconeguts?
Ui,
no és velocitat per beure't un cafè, ni tampoc una llimonada, ni tampoc una infusió, senyor Renfe. Però ell n'està convençut i continua. Sin parar, sin riesgo de pérdida de tiempo, cómodamente sentado, contemplando el paisaje o revisando el trabajo. Y si quiere viajar todos los días, hágalo, por el precio de todos los cafés que se tomaría en un viaje. Atenció, ¿eh? Solo por 1.700 pesetas. ¿Qué es eso? ¿10 euros?
Exactament.
És caríssim.
Oi? Però també és veritat que fa menció a tots els cafès que et prendries durant el viatge, també et diré. Pretens que ens prenguem 5 cafès d'anada i 5 de tornada, home, senyor Renfe, perquè comença a ser perillós.
Nosaltres que el tren.
Oi, però clar, potser diu això pensant en tots els que vessaràs abans no puguis fer el primer glob a aquesta velocitat.
Això m'ha passat a mi, eh?
Què t'ha passat?
Sí. Jo anava asseguda amb una senyora desconeguda a un país que no era aquest, a l'estranger, i li vaig vessar un cafè bullint... Els pantalons blancs.
Oh. Almenys era coneguda.
Va ser un moment horrorós, perquè a més vaig haver de compartir viatge amb aquella senyora, li vaig escriure la meva direcció perquè m'envies la factura de la tintoreria.
Ben fet,
però
Marta.
No ho va fer, em va retirar la paraula, no em van mirar més a la cara, no, hi va haver moltíssima tensió. Eh?
Sí, això amb una mica d'aigua freda, Mar, això.
El cafè?
Sí, no?
Es va enfadar molt.
Jo tinc un jersei que...
Que encara hi ha restes.
Fa 15 dies que em va... És que aquestes coses de cartró que posen tanquen malament.
Ui, tant, deixen. Però és que a més va caure sencer, plof. I al nord d'Europa la gent té una mica mal caràcter.
Ja, aquestes coses no...
Ja. Res, i el senyor Renfe acaba amb un magnífic eslògan que de ximple no en té res, aquest senyor, que diu... Ahora, ¿cómo lo quieres? ¿Solo o con Renfe?
Oh! Vinga, ja... Sempre sol, eh?
Sí, sempre sol. Exacte. 6 minuts que passen de 3:15 de la tarda, dèiem, aquestes de notícies vintage que ens ha servit avui a la Laura Coromines. Anem cap a publicitat, perquè, Harc, a la tornada, hora de fer la digestió.
Sí, avui la farem amb la Mònica Boira, que és cap de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Calonja, perquè ens parli d'aquesta Booktown, que és Calonja. A veure, això què és? Què hem de llegir? Què hem de fer?
Home, doncs mira, li preguntarem després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, una mica més tard, però avui toca fer la digestió com cada dia. I l'obertura d'una nova llibreria, sabeu que aquí el Fabricació Pròpia és sempre motiu de celebració, visca les lletres, Marta Harker.
Ui, tant.
Però quan un poble es converteix en un poble de llibres, ens hem d'aturar. i pair de mica en mica aquesta notícia.
Sí, la vila de Calonge, el Baix Empordà, s'ha convertit en la primera Booktown de Catalunya, un projecte transversal que respon a la voluntat d'aquest ajuntament de revitalitzar l'activitat socioeconòmica i cultural d'aquest poble. Un poble, Mercè, on el llibre i la cultura, en totes les seves formes, es converteixen en marca i motor econòmic i social. A nosaltres ens ha cridat molt l'atenció i per conèixer més de prop com és això de viure en un poble de llibres i descobrir també com viuen aquest compte enrere de cara al Sant Jordi, és un plaer saludar aquesta hora la Mònica Boira, que és cap de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Calonge. Mònica, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies. I vosaltres, encantada de saludar-vos.
Doncs nosaltres també, molt contents de llegir doncs, aquest tipus de notícies de culturals i que apropen les lletres al poble. Clar, a Barcelona tenim molts locals de ceràmica, aquí al programa en parlem, que creixen com bolets. A Calonge hi teniu llibreries, això és molt bona notícia. Quantes en teniu? Perquè a més no som un poble amb massa gent.
Mira, som un poble que té dos nuclis de població diferenciats, la part de la platja i la part de l'interior, la part de la platja Sant Antoni i la part de l'interior és Calonge, i en total, entre els dos nuclis i 30 i escaig d'urbanitzacions que hi ha, tenim un cens d'uns 12.000 habitants. Per tant, tenim molt de territori i poques persones, no? I aquí, al nucli antic de Calonge, ara actualment hi ha 5 llibreries i 3 més que obriran aquest any.
Caram. Per tant, si una cosa tenim segur si anem a Calonge és que llibreries en trobarem i de tots els gustos, perquè em sembla que, a més, estan especialitzades, no? És a dir, amb diferents temàtiques.
Sí, en el moment d'implantar el projecte, que era un projecte per revitalitzar el nucli antic de Calonge a partir de la cultura i dels llibres, es va intentar que entre totes les llibreries en fessin una de molt gran, per dir-ho d'alguna manera, i vam intentar que no es fessin la competència l'una a l'altra. Llavors n'hi ha dues de generalistes, una de còmic, una de gastronòmica, i la idea és aquesta, no? I una de música, perdó, que me la deixava. La idea és aquesta, que entre totes en facin una d'aquestes immenses que teniu a Barcelona, per exemple, no?
Fantàstic, i això és molt interessant perquè si visites, no?, ja et pots voltar per totes, que a vegades sí que és veritat que les propostes es repeteixen, en aquest cas, doncs cada una, si no m'equivoco, són la Libelista, Rals Llibres, Calonge Còmics, Mengem Cultura i La Fàbrica, per tant...
Correcte.
Doncs mira, podem passar una jornada visitant aquestes botigues, aquestes llibreries i doncs fullejar el que ens ofereixen. Sí. A més de llibreries, Mònica, també compteu amb moltíssimes activitats relacionades amb els llibres, la cultura, i també estreneu ara de cara a Sant Jordi aquesta escola d'escriptura, no? Explica'ns això com funcionarà.
Mira, l'escola d'escriptura és el projecte estrella d'aquest any. Nosaltres, des que es va iniciar el projecte de Calonge Poble de Llibres, hem anat desenvolupant tota una programació cultural específica basada en els llibres i en la literatura. I aquest any ens semblava que havíem de fer un pas més i introduir-hi alguna novetat, i se'ns va ocórrer això de l'escola d'escriptura. Aquesta escola d'escriptura la dirigirà la Lolita Bosch, l'escriptora.
Sí, i tant.
Que és una persona que s'hi dedica i que té una experiència demostradíssima en el camp d'ensenyar a escriure.
Sí.
Però nosaltres, la nostra idea és que sigui un projecte molt transversal. No només que la gent hi vagi per aprendre a escriure, sinó que, a més, l'escriptura també pugui tenir una funció més sanadora i més terapèutica, i llavors també poder fer que ens visitin escriptors i que ens facin classes, però també que ens facin xerrades i ens expliquin coses, i que l'escola sigui com un element integrador, no? Perquè a vegades la cultura és molt selectiva i arriba només a alguns, doncs nosaltres volem que la cultura es democratitzi i que pugui arribar també a col·lectius que potser no la tenen tant a l'abast. I ens sembla que l'escola d'escriptura és una bona eina per poder-ho aconseguir, saps?
Un bon punt de trobada, i segur que amb Lolita Bosch, que a més d'una gran escriptora és simpatiquíssima,
segur que
trobeu la manera d'engrescar molta gent.
Sí,
aquesta escola d'escriptura, Mònica, qui pot anar? És a dir, per qui està pensada? No sé si feu cursos, si feu estades...
Sí, mira, ara donarem el tret de sortida aquest dissabte, que la Lolita farà com una mena de classe, farà un taller de 2 hores de durada, que serà d'escriptura terapèutica, precisament, no? Llavors, a partir d'aquí, nosaltres, durant el mes de maig, La Lluïsa també farà un curs ja més intens, de més hores, els 4 dissabtes del mes de maig, que serà un curs per gent que té interès en escriure, en trobar la seva veu narrativa i en aprendre'n, no? Però llavors, a partir d'aquí, farem el que us apuntava una mica abans, no? Intentarem fer no tant cursos tan estructurats, sinó que vinguin escriptors ja reconeguts i amb una trajectòria i que ens puguin fer tallers a la gent que vulgui aprendre a escriure i que aquests escriptors també aportin coses a la nostra societat, no? És a dir, que ens expliquin la seva experiència, que ens presentin un llibre si l'acaben de treure, etcètera. I llavors, també l'Escola d'Escriptura tindrà una altra pota que ens sembla imprescindible, que són els joves. És a dir, volem fer Escola d'Escriptura també per joves, per adolescents, no? Perquè és una època de la vida que passen moltes coses i ens sembla que l'escriptura pot ser una molt bona manera d'ajudar a que aquestes coses a vegades no siguin tan traumàtiques o no generin tant de conflicte. No? Tant veieu que el projecte és ambiciós, perquè no es queda només en el tema de l'escriptura, sinó que va una miqueta més enllà.
Exacte, toqueu molts pals. Deixa'm preguntar-te també, Mònica, perquè és clar que Calonge i Sant Antoni, no, a l'estiu també s'omple de gent, no, que havia gaudit de la costa, de la platja. No sé si de cara a aquesta temporada d'estiu, que és quan també hi ha més afluència de gent, també heu preparat algun curs o alguna presentacions de llibres, algun cicle especial per la gent que ve a Calonge i a Sant Antoni únicament aquests mesos d'estiu.
Mira, saps què passa? Que la programació específica de Calonge a Poble de Llibres dura tot l'any. Sí. Per tant, la gent que vingui a l'estiu també trobarà activitats de Calonge a Poble de Llibres. Nosaltres no dissenyem la programació pensant diferent entre l'estiu i l'hivern. Sí que és veritat que l'estiu generalment omplim de seguida, no? Perquè, clar, hi ha més gent i gent molt receptiva. Però la programació la fem durant tot l'any i no fem massa diferències entre estiu i hivern.
No sé si aquesta iniciativa cultural, que tu deies, té tantes branques i és tan rica, no sé si ja ha tingut algun efecte en les escoles de Calonge i de Sant Antoni. És a dir, no sé si els nens i nenes han millorat el seu rendiment escolar gràcies al foment de les lletres i de la llengua.
Jo, mira, l'equip que gestionem Calonge Poble de Llibres són molt ambiciosos i ens ho creiem molt, però jo no sé si la cosa ja ha arribat a tant, eh? Potser em renyaran si dic que sí, però evidentment, i ara sense fer broma, crec que tindrà un efecte a llarg termini segur i a mig termini probablement també, perquè si aquí es fa una programació cultural específica, que també aquesta programació cultural també té una branca per públic familiar i per nens i nenes, aquests nens i nenes viuran això, i per tant ja formarà part de la seva identitat. Per tant, jo crec que amb molta mesura o amb poca mesura, però el nostre granet de sorra sí que li posarem per millorar, no?, la cultura en general.
També hem llegit aquesta notícia de que bé, Calonge i Sant Antoni celebrareu Sant Jordi no un dia, sinó tot una setmana. És a dir, no només aquesta. O sigui, vosaltres ja us, diguéssim, que tot ho feu a l'engròs.
Ja veieu que som unes màquines.
No us hi poseu per poc, i sí que és que teniu molta empenta i això fa de molt bon escoltar. A veure, explica'ns una mica què fareu aquest Sant Jordi, que s'allargarà a Calonge tot una setmana. Per tant, si hi ha algun oient que ens estigui escoltant i digui, ostres, jo el 23 he de treballar tot el dia, doncs cap a Sant Antoni, cap a Calonge, perquè allà hi ha festa una setmana sencera.
Sí, mira, els actes comencen demà, que és dia 18, i acaben dissabte de la setmana que ve, que és dia 27. I això per què ha sigut així? Mira, perquè, clar, nosaltres no som capital. Llavors, el caure Sant Jordi amb un dimarts aquest any és difícil, és un dia feiner i costa molt que vingui gent. Llavors vam dir, ostres, i si el dia 23, el dia de Sant Jordi, el celebrem, com faríem si fos en festiu, però per què no comencem a fer activitats ja dissabte i diumenge? I aquesta era la primera idea. Però què passa? Que se'ns han acudit moltes activitats, hem tingut molt bona resposta per part de tothom que li hem demanat de venir, i llavors per això ho hem anat allargant, allargant des del dia 18 fins al dia 27. I la veritat és que estem molt satisfets del programa que hem fet i sobretot de la resposta que hem tingut per part d'escriptors, d'editorials, és a dir, tothom ha estat molt content de venir a Calonge per Sant Jordi, i això ens ha fet molta il·lusió perquè Perquè, clar, nosaltres no som cap capital. Nosaltres, sí, som un poblet de l'Empordà, però ja està. I això fa il·lusió, no? Perquè dius, bueno, potser ens estem situant ja al mapa, no?, del llibre.
Deixa'm preguntar-te també, Mònica, perquè Truman Capote, cap als anys 60, va visitar Palamós, va fer parada al poble, doncs, que és també veí de Sant Antoni. No sé si per Calonge també, al llarg de la història, hi ha passat algun d'aquests escriptors que hagi marcat una fita o també sigui història de la literatura.
Mira, aquí a Calonge, a la plaça de la Doma, hi ha un racó molt bonic, hi ha una olivera amb una font, sí. I hi ha una frase de Josep Pla que diu que a Calonge m'hi sento com a casa. Per tant, Calonge, d'una manera o d'una altra, ha format part, no, d'aquests pobles de l'Empordà, de tota la vida, i de l'Empordà, de l'essència de l'Empordà, no?, al final.
No sé si, ara que parles també d'altres viles, no sé si altres pobles també de l'Empordà o tot el territori català us han donat algun... us han preguntat com el secret de la vostra fórmula, també per incorporar doncs tot aquest ventall de propostes i activitats, és a dir, per convertir-se també en un poble de llibres, com ara sou vosaltres.
Mira, en un poble de llibres específicament no, però sí que és veritat que hi ha hagut companys d'altres ajuntaments que ens han preguntat una mica com havíem muntat tot el projecte, perquè és veritat que hi ha molts pobles que tenen nuclis antics molt devaluats, amb molts locals tancats, i tenen al cap implantar projectes per donar-hi vida. I llavors sí que ens han preguntat com ho havíem fet, quins eren els nostres objectius, quines dificultats havíem trobat. Nosaltres la veritat és que hem estat encantats d'explicar-ho. I que consti que dificultats en tenim, eh? És a dir, nosaltres estem contents i estem satisfets i ho treballem molt, però consolidar un projecte d'aquest tipus també té la seva feina.
Doncs Mònica Boira, cap de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Calonge, amb ella avui hem parlat d'aquest Calonge poble de llibres que tanta feina us dona, Mònica, però que esperem que en surtin coses molt boniques. Moltes gràcies per entendre la trucada i que vagi molt bé aquest Sant Jordi, eh? Recordem, del 18 al 27 d'abril, déu-n'hi-do. Mònica, gràcies, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada i fins aviat.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
8 minuts per arribar al punt de les 4 de la tarda, després de fer la digestió. Francisco, s'acaba de publicar, ara ens queden uns minuts, com dèiem, per arribar al punt de les 4, i volem compartir amb vosaltres el que s'acaba de publicar. És un nou tema de Lennon i McCartney. Ho heu escoltat bé, eh? És així.
Sí, però en aquest cas és de James McCartney, que és el fill d'en Paul McCartney, i de Sean Ono Lennon, que és evidentment fill de John Lennon, i de Yoko Ono. Han escrit conjuntament aquest tema acústic que es diu Primrose Hill. Que digui una cosa?
És que...
M'agrada més que la que va sortir dels seus pares, eh? La darrera cançó dels Beatles.
Sí, no?
La gent em matarà.
No, home, no. Mira, fem una cosa. Avui hem volgut parlar res, uns minuts, breument, amb una persona que jo crec que també encara no l'havia escoltat. Potser molt de vosaltres encara tampoc sigui la primera vegada que l'escolteu, però hem fet un truc a l'Àlex Torío, ja sabeu que és músic, físic i professor de matemàtics i divulgador musical, i sobretot va estar la setmana passada presentant-nos l'era dels àlbums. Què tal, Àlex? Hola, com estàs?
Hola, què tal?
Què tal, Àlex?
És que m'heu donat una sorpresa. Jo no sabia res d'aquesta cançó i l'estava escoltant ara i dic, clar, en principi la trobo maca, sí. Però és veritat, m'agrada molt les harmonies, no? Però penses, i si ho ha fet una intel·ligència artificial?
Ai.
Que és allò que parlàvem l'altre dia, no? Que,
no em diguis,
si
això,
eh? Si la intel·ligència artificial està darrere d'això... Jo no vull saber-ne res. Quin és l'origen d'aquesta cançó? O sigui, són els hereus de McCartney i Lennon?
Sí, sí, en principi és així.
Sí,
això, eh?
sí, tal qual.
Però, clar, de Lennon encara havia fet música, no? Hi ha alguns discos de John Lennon,
sí.
Però de Sean. Però McCartney, qui de McCartney té a veure alguna cosa amb això? És que no...
Mira, en James McCartney, el que firma la cançó, que seria el fill d'en Paul, sí que ens costa que és música i que ha participat inclús en àlbums del seu pare, però clar, són aquelles carreres que poder quedar una mica tapades per l'omble del cognom, no?
No sé,
clar,
és veritat que escoltant aquesta harmonia sembla maca i em recorda a coses d'aquesta última etapa dels Beatles, no?
On ho ubicaries, això? Si això fos un disc dels Beatles,
no,
quina et recordaria?
Com la part tranquil·la de Alain, o la part tranquil·la de Strawberry Fields, no?
Sí.
Harmònicament té aquestes coses, no? Aquest canvi de major a menor i aquests acords com disminuïts per aquí. No sé,
A nosaltres ens ha agradat,
sí, sí.
Àlex, i de fet, aquesta primera col·laboració, si no m'equivoco, ells mateixos a xarxes socials han anunciat que pot ser que no sigui la darrera. Ep. Vull dir que, com tu deies, ostres, que igual s'ha d'escoltar l'àlbum sencer, no?, també per poder fer una valoració.
Ah, hi haurà un àlbum sencer.
Insinuen això.
Ostres, el vídeo, no ho sé, és que, jo, amb l'edat, et vas convertint en una persona conservadora... en un sentit que no és exactament convertir-se en Donald Trump. És a dir, dones conservador en el sentit de que les coses que t'agradaven...
Que no te les toquin.
Que es perdin. Ah. Sí, no? Sabeu que es perdin. I que algunes que ja has perdut, et ve de gust que es recuperin. I veure que algú pot fer una cosa així, amb la sensibilitat associada a l'estètica dels Beatles i això... Molt bé, benvingut, sí.
Clar, endavant. Àlex, ens queden 3 minuts, però et volíem preguntar també si tu recordes algú que hagi superat el pare contra pronòstic, saps? No sé, algun fill, saps, d'algun artista, per tu, si existeix.
Sí. Mira, jo sempre dic que l'única cosa que està ordenada en el món de forma natural són els números. Per tant, dir que algú ha superat un altre, no ho trobo bé. pot haver-lo superat en, jo que sé, en premis, en reconeixements avaluables o així. Però, no sé, jo diria que la gent coneix més a Jeff Buckley que a Tim Buckley, per dir-te una cosa, no?
Sí.
És a dir, que Tim Buckley, o sigui, Jeff Buckley, l'artista increïble dels anys 90, només va publicar un disc.
Malgrés.
I Tim Buckley va publicar 8 o 9 discos en el seu també breu temps de vida, eh? Perquè tots van morir molt joves. I diria que el fill, en un cert sentit, ha superat el pare en reconeixement així global. Però és que superar és una paraula que no m'agrada gens. En la música no m'agrada gens la idea
de superar algú.
De competició, de concursos, de...
Àlex, t'ho plantejo d'una altra manera. Qui no ha sortit mal parat o no ha estat tan eclipsat pel cognom?
N'ha pres mal, no?
Sí, exacte.
No ho sé. És que, clar, tu agafes Nancy Sinatra i Frank Sinatra. Frank Sinatra és té una carrera imparable. I Nancy Sinatra té algunes coses dels anys 60 que són espectaculars. Jacob Dylan i Bob Dylan.
Ara.
Sí.
Però, clar, no pots comparar-los. I Jacob Dylan, el seu primer disc amb aquest amb els World Flowers, es deia...
Sí.
Hòstia, està superbé.
A qui ens agrada molt aquest disc, Àlex?
Sí, sí.
Sí, no?
Sí, sí, totalment.
Ara, ha tingut poca continuïtat, també. També això és, potser, producte dels temps. Un fill que hagi superat el pare, no sé, així, sense pensar, sense haver-ho previst molt, jo diria que Jeff Buckley i Tim Buckley és molt clar.
És un cas clar.
Mira,
que tothom coneix a Jeff i poca gent coneix a Tim.
Sí. Això és veritat. Àlex, ho hem de deixar aquí, però escolta, recordar-te que primer Sant Jordi dimarts, diria que estàs signant llibres al barri de Gràcia, a la
Sí, estaré a Gràcia, crec que a Gran de Gràcia, a la paradeta de la llibreria EGE, que és una petita llibreria que està associada a una botiga de discos.
Fantàstic.
I clar, el meu llibre va molt
L'era dels àlbums, una bona proposta. Sí, Àlex, ho hem de deixar aquí.
Que vingui la gent a demanar-me si hi ha res, perquè si no...
Sí, Àlex, ho deixem aquí. Ho deixem aquí, una abraçada.
Vinga.
Adéu.